12 i 10 minuts del migdia. Benvinguts i benvingudes a la sintonia de la Cala Ràdio i al magazín dels migdies, el Sempre amb tu. Bon dia, Fini.
Què tal? Molt bon dia.
Avui, més continguts, més actualitat al nostre temps del Sempre amb tu. Programa que avui obrim amb el temps de les notícies parlant de la demanda del govern de la Generalitat a l'estat espanyol perquè faci un estudi biològic sobre la crisi del peix blau.
Avui també tenim Fila Zero, com tots els divendres, parlem de les estrenes cinematogràfiques de la setmana, bones propostes, bones pel·lícules, però també donarem el nostre punt de vista, farem un repàs al que va ser la passada matinada de dilluns de l'entrega dels Premis Oscars.
Oscars, que també alguna cosa comentarem, allò, lo més viral, amb Demi Lleó, a la part final del programa, com sempre, amb les nostres xarxes socials.
I a l'entrevista avui ens acompanyarà la banda de cornetes i tambors. Avui sabrem més coses.
Sabrem més cosetes, ens acompanyaran pares i crios. Pares i crios, perquè sens dubte és una d'aquestes activitats que cada vegada més, doncs, fa família, a vegades.
Sí, poden participar tota la família.
Participa tota la família, amb els tambors als més menuts, amb la corneta ja s'ha tindré més llavi, més de morro. Comencem l'edició 36, divendres 4 de març, del Sempre amb tu. Les notícies de la Cala Ràdio d'aquest divendres 4 de març de 2016. El govern demana a l'Estat que faci un estudi biològic sobre la crisi del peix blau. Aquest és el compromís que el director general de Pesca de la Generalitat de Catalunya, Sergi Tudela, ha explicat des de Tarragona. El sector del peix blau, que es troba immers en una profunda crisi deguda principalment als canvis que s'han produït en els ecosistemes. Tudela ha anunciat que actuaran d'intermediaris entre el sector pesquer i el govern espanyol i treballaran perquè s'acabi realitzant un estudi biològic que permeti esbrinar l'origen del problema. El director general de Pesca reconeix que estan sumament preocupats per la situació del peix blau, que està castigant especialment la costa tarragonina, però que també afecta altres àrees de Catalunya i del sud de França. Precisament en aquest país veí s'ha dut a terme un estudi que indica que la problemàtica es deu a un canvi en l'ecosistema que provoca que el peix no creixi. Tudela reclama un estudi com el francès i traslladarà aquesta demanda tant a la ministra d'Agricultura com al secretari general de Pesca. De fet, aquest passat dilluns la consellera d'Agricultura, Meritxell Serret, ja va tractar la qüestió amb la ministra i aquest divendres Tudela farà el mateix amb el secretari general de Pesca. A més, el pròxim dimarts tot el sector pesquer del peix blau català i Tudela es tornen a trobar a Barcelona per continuar treballant en les mesures més concretes que cal aplicar. De moment, el govern impulsarà un pla de millora de la competitivitat del sector de la pesca de la llum per aprofundir en la gestió del recurs que depèn del govern espanyol i per treballar en la millor comercialització del producte i la reducció dels costos d'explotació. En aquest sentit, ha apuntat a l'ús de nous fons estructurals pesquers i marítims europeus per finançar aquestes línies per millorar el rendiment econòmic del sector. Escoltem la valoració que en fa Sergi Tudela, director general de Pesca de la Generalitat.
Essencialment estem demanant que hi hagi, d'una banda, aquest estudi que han fet els francesos, doncs s'hauria de fer també a casa nostra, i d'altra banda també doncs, hem de tenir una taula, hem d'establir una taula per tal d'establir aquestes mesures d'emergència i, òbviament, el sector té una situació molt crítica que també, a part d'aquestes mesures que hem discutit sobre la millora de la competitivitat, doncs necessita accés a finançament en aquest moment tan crític que aquí, diguem, totes les administracions concernides han de posar sobre la taula els instruments als que disposen.
Tot i l'anunci del director general de Pesca i Afers Marítims de constituir una taula de treball que estableixi les mesures d'emergència que cal aplicar a les confraries de pescadors tarragonines, reclamen ajudes per poder pal·liar els efectes de la seva situació. Tudela es va trobar aquest dimecres a la confraria de pescadors de Tarragona, que valora positivament les mesures proposades per la Generalitat, però demana una solució a curt termini per poder mantenir tota la flota, i és que la situació és molt greu, han alertat des de la confraria tarragonina. El president de la confraria de pescadors Sant Pere, d'aquí de l'Ametlla de Mar, Miquel Brull, va en la mateixa línia i reclama ajudes econòmiques per a la subsistència dels mariners, perquè els estudis seran a mitjà o llarg termini i la seva necessitat és imminent. Brull destaca que si no hi ha viabilitat econòmica a les empreses, els pescadors veuen difícil poder esperar fins que es donin uns resultats als estudis promesos. L'escoltem.
Des de la confraria d'aquí de l'Ametlla de Mar, la reunió la valorem positivament. Els contactes que hem tingut amb Sergi Tudela, bueno, ens han portat a que l'últimat de la setmana que ve s'hagi convocat una reunió a nivell de tot Catalunya, a la Direcció General de Pesca, per tractar ja més en concret el tema del peix blau, ja que pues, bueno, s'han trobat uns informes francesos, i ara el que s'està demanant és que aquests pues, informes se contrastin en uns que faci el govern espanyol, que és el que té la potestat al millor al Mediterrani. I a partir d'aquí, pues, bueno, tirar l'assumpte endavant. Però també el que demanem són... També s'han demanat mesures ja pues, de viabilitat d'empreses i sobretot pels mariners perquè puguin, mentrestant, no ve tot el resultat, que es pugui aguantar, perquè ja, ni les empreses són viables, ni la gent guanya res, i això no es pot aguantar gaire temps més, tampoc. Perquè els estudis i els temes d'estos, pues, bueno, tardaran el seu temps i ja veiem com seran eficaços, però mentrestant les empreses han de funcionar i la gent ha de menjar.
En tota la demarcació hi ha una vintena de barques afectades, d'entre les quals 7 de l'Ametlla de Mar, i que en total sumen uns 250 pescadors. Uns pescadors que continuen sortint a fer la seva feina cada dia, encara que aconsegueixin molts pocs beneficis. Per exemple, la captura de sardines a Tarragona ha caigut en picat en només 7 anys, un 86%, fet que segurament posa de relleu la desaparició d'aquesta espècie del Mediterrani. Avancem amb les notícies d'aquest divendres. El moviment veïnal de l'N340 reclama als grups parlamentaris que pressionin a Foment per aconseguir l'AP7 gratuïta.
Després de dues setmanes d'intens treball als despatxos del Parlament, el grup de representants del moviment veïnal de la N340 per una AP7 gratuïta ha tornat a peu de carretera per explicar als incansables companys que tallen cada dijous la carretera nacional els resultats de les trobades. Aquest dimecres es van reunir a Barcelona amb tots els grups polítics parlamentaris per exigir-los la seva complicitat per pressionar el govern espanyol i aconseguir l'alliberament de peatges com a única solució al col·lapse i a la sinistralitat de la N340. També van demanar que es torni a portar al ple del Parlament la moció per la gratuïtat de l'autopista amb aquesta reclamació com a únic punt. Llorenç Navarro, portaveu del moviment veïnal de la N340 per una AP7 gratuïta, assegura que s'intentarà arribar a Foment, sigui quina sigui la persona que encapçala el ministeri.
Nosaltres ja anem treballant, no ens esperem a que ens diguin que hi ha un nou govern. No hem anat parant, no hem anat... Nosaltres li fiquem la fila a l'agulla, que aquesta ministra, per exemple, va ser la que va dir que no hi haurien cap renovació. Voldríem que ens ho signés i que fiqués en condicionants perquè pogués ser un agravament per a qui vulgui fer més negoci.
Recordem que ahir dijous una trentena de veïns va tallar per 25a vegada en 23 setmanes la carretera a l'Ametlla de Mar i també es va aturar el trànsit a les cases d'Alcanar i a Vinaròs.
Canviant d'assumpte, parlem ara de que el Parlament de Catalunya ha aprovat instar a l'Ajuntament de Tortosa a retirar immediatament el monument franquista sense cap mena de consulta o dilació per la seva posterior museïtzació en un espai de memòria. La proposta formava part d'una moció sobre la memòria històrica, la simbologia i la nomenclatura feixista a l'espai públic que ha arribat de mans del grup parlamentari de la CUP. Després d'un intens debat, el punt sobre el monument de Tortosa es va aprovar amb 43 vots a favor, 46 abstencions i 42 vots en contra. Però tot i aquesta aprovació al Parlament, l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, ha assegurat que no canviarà res. El dirigent convergent ha assegurat que ell mateix i el seu govern es deuen al ple de l'Ajuntament i que, com a alcalde, ha instat moltes vegades al Parlament de Catalunya i no li han fet cas. Bel ha deixat clar que mantindrà la convocatòria d'una consulta popular sobre el monument franquista, prevista a l'acord d'estabilitat municipal entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya al Consistori i que es farà entre els mesos de maig i juny. I ha recordat que 19 dels 21 regidors actuals de l'Ajuntament hi estan d'acord. L'alcalde també ha explicat que després de la votació ha parlat amb la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, per telèfon i ha demanat una reunió per explicar-li el motiu de la convocatòria d'una consulta. També la Federació de Veïns de Tortosa, a través d'un comunicat, s'ha posicionat a favor d'una consulta popular sobre el futur del monument del mig del riu. L'entitat vol que siguin els tortosins i tortosines els qui decideixin què fer i ha rebutjat imposicions externes pel que consideren el que és un afer exclusivament local.
Ens quedem a Tortosa, però canviem d'assumpte perquè el sindicat CATAC de l'Hospital de Tortosa, Barge de la Cinta, ha denunciat el col·lapse que viuen aquests dies al servei d'urgències del centre i tot l'hospital, motiu pel qual ha anunciat mobilitzacions davant una situació que titlla d'insostenible. En un comunicat, el sindicat també ha denunciat que segueix sense remei la problemàtica d'accés i aparcament a l'hospital, tot i les més de 6.600 signatures que es van presentar al ple de Tortosa de que s'aprovés per unanimitat una moció exigint solucions. Segons CATAC, el servei d'urgències es col·lapsa sovint, com passa en aquesta època arran dels nombrosos casos de grip, amb pics que arriben a 150 urgències. Denuncien que no s'ha reforçat suficient ni s'ha planificat bé l'època gripal. Exposen el comunicat. Precisament, la plataforma Salvem les Ambulàncies de les Terres de l'Ebre va denunciar la setmana passada que un total de 7 ambulàncies amb pacients dins van estar esperant fins a 3 hores a l'entrada de l'hospital degut al col·lapse de les seves urgències que va impedir que els malalts poguessin entrar. A més, denuncia que la resta de l'hospital continuen havent llits tancats, situació que comporta un retard en els ingressos de pacients, més temps d'espera i manca d'espai a urgències.
I xifres econòmiques d'inversions als càmpings de la demarcació de Tarragona, perquè els 55 establiments adherits a l'Associació de Càmpings de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre han invertit en conjunt uns 15 milions d'euros per renovar i actualitzar les seves instal·lacions durant el 2015 i principis d'aquest 2016. Els càmpings han aprofitat l'aturada hivernal per reformar zones com els sanitaris, les piscines, els parcs infantils o els restaurants. Alguns establiments també han ampliat la superfície d'allotjament. L'any passat, el sector va registrar una ocupació superior al 63% en temporada alta i va constatar la recuperació del mercat nacional, l'augment del públic francès i el manteniment de l'holandès. Els càmpings incrementen així l'oferta de bungalows atesa a la creixent demanda d'aquest tipus d'allotjament. I amb aquest apunt turístic, nosaltres anem ja cap a la previsió meteorològica.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat. Us ofereix el temps.
Divendres, previsió per al cap de setmana i ens la costa des del Servei Meteorològic de Catalunya, la Carme Farnell. Carme, molt bon dia.
Bon dia, comencem una jornada i ho fem amb temperatures més baixes que les d'ahir. Ha fluixat el vent, les temperatures han baixat i s'espera que de cara a aquesta llarg del dia d'avui arribin força núvols als mitjans i de fet de cara a la tarda n'arribaran alguns de més gruixuts que podrien deixar algunes precipitacions no massa intenses. De cara al cap de setmana continuarem parlant d'un vent amestralat i amb temperatures que tindran tendència a baixar especialment de cara a diumenge. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Molt bon cap de setmana. Ara mateix a l'Ametlla de Mar, temperatura de 16,1 graus centígrads. Una humitat relativa del 61%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Tots de 23 minuts, seguim en directe des del Sempre amb tu. A l'estudi ja sembla que anem a Hollywood, perquè hem de repassar, sens dubte, qui han estat els premiats premiades de la gala dels Oscar. I també fer un avanç, un repàs a les estrenes cinematogràfiques d'aquest cap de setmana. Temps per al cinema, el Sempre amb tu, amb la Fini Llau i amb la Imma Brull i el Fila Zero.
I com cada divendres, el Sempre amb tu, ens seiem a la Fila Zero, avui carregada de continguts, perquè avui Volem donar el nostre punt personal pel que va fer, pel que va ser l'entrega la passada matinada de dilluns dels Oscars. Inma, uns Oscars marcats, diríem, per la reivindicació, no?
Sí, van haver discursos molt reivindicatius en tots els àmbits, eh? Des de els més ecologistes fins als més personals, no? I la gent que reclamava, sobretot la gent de color, la seva participació.
Un dels comentaris que m'ha cridat l'atenció diu: la mala consciència de Hollywood per no haver nominat cap afroamericà per a cap dels premis va marcar la cerimònia i va obrir el ventall de les reivindicacions. Llavors queda també el mirar de dir què miren, lo color o el treball que fan les persones, no? Uns Oscars també marcats per Leonardo DiCaprio. Ja et vaig dir, m'agradaria no, per veure si s'hagués fet tot el muntatge, no? Tot el que havien preparat les fans. Celebrem, però, que li hagin donat aquest Oscar. Ben merescut o no, no ho sé, perquè no he vist les pel·lícules i no puc opinar. En aquesta 88a edició. Recordem que Spotlight es va emportar el premi a la millor pel·lícula, un tema molt actual, un tema que malauradament està damunt de la taula a molts, molts pobles. Recordem, com dèiem, la pel·lícula Spotlight, millor pel·lícula, millor direcció, Alejandro González pel Renacido, l'actor principal Leonardo DiCaprio, l'actriu principal Abril Larson per L'Habitació, actor de repartiment Mark Rylance i l'actriu Alicia Vikander per La xica danesa. La pel·lícula d'animació del revés. I la pel·lícula en llengua no anglesa va ser la de L'Hijo de Saúl. El millor documental, Ami, i la banda sonora original, Ennio Morricone, de Los Odiosos 8. Alguna anècdota, Imma, que destacada aquesta 88a edició dels Oscars?
Doncs, bueno, dic que Leonardo DiCaprio quasi bé perd l'Oscar la nit que el va guanyar després de 5 nominacions. Tu trobes, després de tant de temps?
No se'l va ficar ben guardadet?
Resulta que se'n va, després de la gala van anar de festa i l'actor va anar a la seva família i els seus amics en un restaurant on van anar a celebrar el triomf. Quan va sortir DiCaprio va entrar en un cotxe i detrás va sortir un home corrents del restaurant per donar-li l'estatueta que se l'havia deixat a la taula.
Veus com encara queden bones persones?
I tant, i tant.
Serà bona persona. Pues pel que fa a les vestimentes, què trobes?
Bueno, no sé, jo he vist anys que potser ha hagut més varietat, més variació, i n'hi havia de molt bonics. Ara, jo estic d'acord amb les valoracions que han fet de qui és l'actriu millor vestida. A mi és que este vestit m'ha encantat. La Mujer de Rojo ha triomfat.
Però per a portar este vestit has d'estar ben operada o has de ser molt jove?
Home, i molt esbelta i alta, prima...
Sí, però guapa, la llei de la gravetat és la llei de la gravetat amb los anys, Imma, i no me n'expliques d'històries.
Bueno, però
ja... O t'operes o el pit així més t'escot, o no en tens. O tens allò, un flamet de res.
Sí, a vegades fan miracles, també. Ah, hi ha truquets i cosetes.
Ah, algo hay, no? Sí, però el 100% clar, natural, no.
No. Home, només cal mirar els ulls cares a més d'una.
Una gala que ha destacat pels escots generosos. Ara, los entesos, com diem, no ho dic jo, l'han qualificat, com diem, que no ha brillat massa, com una passarel·la que ha estat una miqueta insípida. Cal dir que l'alfombra roja és, podríem dir, lo desfile de moda més esperat per molts per l'any, i en el que es lluïxen també els grans dissenyadors. Destacar, com dies, l'estilisme de la Charlize Theron. L'escot està al melic, quasi, quasi, eh?
Espectacular, espectacular.
I el collaret de brillants. Saps quan valia el collaret que portava de Harry Winston? Està valorat amb 3,2 milions d'euros.
Digues.
També destaca la Charlotte Rampling amb un sobri i elegant vestit ribetejat de pedreria de manya llarga. Recordem que ella va estar nominada per primera vegada com a la millor actriu. També l'escot de l'Olivia Wilde amb un vestit de Valentino blanc prisat amb l'esquena a l'aire. La Sofia Vergara va preferir un escot amb paraula d'honor. I l'Alicia Vikander portava un vestit groc i gebrat amb fil de plata de Louis Vuitton. És la de la xica danesa que anava com a Òscar, millor actriu de repartiment. També s'han destacat l'elegància serena que va exhibir la jove Rooney Mara amb un model gris perla de Gucci, que portava també una sofisticada obertura davant de tot, i la Lady Gaga.
A la Lady Gaga hi ha qui la posa a la banda de les pitjor vestides, eh?
Diferent. Pantalons amb cua i escot generós.
Dir-te que, no sé si ho has vist tu, però que diu que les agulles de mestres de Dior van treballar més de 200 hores en fer el vestit que portava la Jennifer Lawrence. Està fet amb 50 metres de puntilla de chantilly, tallada i prisada en acordió, després retallada i prisada un altre cop en forma de vànol. Consta de més de 100 vanos prisats, fets i cosits de manera totalment artesanal.
Clar, suposo que aquest tipus de treball s'ha de veure al damunt, no?
Clar.
Perquè de lluny no...
Vestit negre, sí, molta puntilla, molt d'això, però tampoc no és com per a tirar coets, clar.
Clar, després si t'expliquen tota la feina, que és una labor artesanal, doncs ja t'ho mires en uns altres ulls, no? Sí. Les més desafortunades, la paraula d'honor que gens afavoria la Kate Winslet, el vestit de gasa malva i morat de la Heidi Klum, també han dit fatal, i qui tampoc no la va encertar gens va ser la Patricia Arquette ni la Whoopi Goldberg.
La que també va rebre bastantes crítiques a les xarxes és la Kate Blanchett, el disseny de flors i plomes firmat per Armani Privé en un top verd pastel. Com a mínim, diuen, quedarà la memòria d'aquesta edició dels Oscars. Tampoc no l'han acabat d'afavorir gaire.
Parlem sempre de les dones, però també hem de mirar els homes, perquè n'hi van haver de força elegants, com va ser Lady Redmayne, que portava una jaqueta de vellut negre i que l'han elegat molt. I també amb vellut negre, sembla ser que el vellut va ser la roba sí, que va triomfar. Paco Delgado, i molt, molt elegant. Leonardo DiCaprio diu que anava tot clàssic, l'smoking negre, la camisa blanca, les sabates de xarol. A mi és que no m'agrada massa, ho he de confessar, a DiCaprio. Li veig una careta de xiquet gran que no em va. I el més destacat va ser Jared Leto, el que passa que jo no l'he vist.
El presentador?
Jo no l'he vist, que diu que portava una flor roja tipus corbata. Què dius? Has vist alguna imatge? Alguna
he vist potser alguna foto. I, sí, bueno, és jove, anava pues, així una mica més original. Jo te'n destacaré un altre, que també anava vestit amb smoking d'Armani, molt elegantment pentinat i amb un carisma irresistible. És el jove actor Jacob Tremblay, de 9 anys, que va revolucionar la gala dels Oscars i que va ser capaç de robar pla i de quina manera el que havia de ser el rei de la nit, a Leonardo DiCaprio. Elegant i al mateix temps despreocupat, el xiquet protagonista de l'habitació va treure els flaixos a l'alfombra vermella i va captivar a totes les celebrities, que totes es van desviure per fer-se una foto amb ell. Va regalar també un dels grans moments a la gala, quan després d'obrir els ulls com unes taronges, va saltar de la butaca al Dolby Theatre de Los Angeles per poder veure millor l'aparició a l'escenari de R2-D2, C3PO i BB-8, que a ell diu que li encanten. Malgrat el seu sorprenent treball a l'habitació, on interpreta aquest xiquet de 5 anys que viu segrestat amb la seva mare, ell no estava nominat als Oscars, a diferència de que ja en va haver un altre de xiquet prodigi, és el que sortia a la pel·lícula del Sexto Sentido. Aquest sí que va ser candidat, però en aquest cas el jove d'ara no. Però el que sí ha guanyat és el premi a la crítica com al millor artista jove i ha sigut nominat com a millor actor secundari pel Sindicat d'Actors. Parlem d'este de Jacob Tremblay.
Doncs ràpidament, perquè avui anem escasses de temps, anem a fer un repàs a les estrenes cinematogràfiques, bones propostes, bones pel·lícules, diferents les que trobem en cartellera avui mateix a les principals sales del país.
No hay un día, un solo día, en el que no me sienta afortunado por tener el privilegio de guiar a esta comunidad. Sed fuertes como el metal que forjamos cada día.
Trabajo y disciplina. Brindemos por eso.
Salud. La gente trabaja y todo.
Escoltem algunes escenes de la pel·lícula Vulcania, una de les estrenes. Després de la mort de la seva família, Jonas, un dels habitants, començarà a treballar en un dels llocs més perillosos de la fundició, al nucli del poble. Degut a la perillositat del seu treball, Jonas desenvoluparà un estrany poder que intentarà ocultar per tots els mitjans, però resulta que el seu camí es creua amb Marta, una noia que l'intriga. Jonas tractarà per tots els mitjans de guardar el seu secret a la Marta, alhora que intenta averiguar quin misteri envolta el poble. Un thriller dramàtic amb trets sobrenaturals que ens conta la història d'una petita comunitat industrial distòpica on res té a veure amb el que sembla.
Es que no puedes hacer siempre lo que quieras.
Dirigida per José Escaf, interpretada per Aura Garrido, Rubén Ochandiano, José Sacristán i Silvia Abril, entre altres.
No hay un día, un solo día, en el que no me sienta afortunado.
Era Vulcania, una altra de les bones propostes d'aquesta setmana. Ens arriba del director espanyol Pablo Moreno. Poveda.
Que con esto de las misiones populares voy a acercarme a dar la catequesis a las cuevas.
¿A las cuevas?
La pel·lícula conta la història de Pedro Poveda, nascut a Linares, moria a Madrid, un capellà tenaç innovador que va obrir camins al camp educatiu i en defensa dels drets de les dones a l'Espanya de principis del segle XX.
¿Y quién le da de comer a estos angelitos?
La caridad, la misma que mantiene todo.
Va ser reconegut per la UNESCO com pedagog i humanista i canonitzat pel papa Sant Joan Pau II. Després de fer la seva tasca sacerdotal a les barriades de les Cueves de Guadix, a Granada, i posar en marxa diverses iniciatives socials i educatives, Poveda marxa a Covadonga, a Astúries. Des d'allí comença un novedós moviment impulsat per dones joves, origen de la institució teresiana. Es va recolzar per fer aquesta tasca amb la jove Pepita, amb Segovia, i amb la primera dona llicenciada en educació de Jaén. Poveda va viure a l'Espanya convulsa dels anys 30, on els conflictes socials, educatius i religiosos s'aguditzen fins a desembocar en una guerra civil. En aquest context, Poveda, home de pau, de diàleg i víctima de la violència i la intolerància, deixarà una petjada de llum i esperança.
Imaginad un centro cercano a la normal, al que pudieran acudir estudiantes de la ciudad y de los pueblos. Podrían estudiar.
Poveda, en drama i biogràfica, la pel·lícula Melena Furiase, Natalia Álvarez Bilbao, Alejandro Arroyo, Frank Calvo, Pablo Viña, Julián Candón.
A
Si al menos fuera hombre, lo has pensado bien.
Sí, padre. He de decirle que he venido a abandonar la academia.
¡La violencia no es el camino!
El ambiente se está enrareciendo.
La situación se nos está yendo de las manos. Habría que cortar la cabeza de la serpiente.
Poveda, amb bona estrena per aquesta setmana, una pel·lícula
que, con esto de las misiones populares,
que ens porta, com dèiem, a l'Espanya del segle passat. Més estrenes, més propostes, Imma.
Pues bueno, després d'aquestes dues estrenes espanyoles, ne tenim una del director Atom Egoyan, és un drama thriller i és la pel·lícula Remember. Diuen que és un thriller magistral, interpretada per Christopher Plummer i Martin Landau. Zen, el guanyador de l'Oscar Christopher Plummer, i el seu millor amic, el guanyador de l'Oscar Martin Landau, que és Max, fan un pacte per dedicar el que els hi queda de vida a resoldre un assumpte pendent. Es tracta de trobar i venjar-se del comandant nazi responsable de matar les seves famílies durant la guerra. Tot i que Zef està perdent la seva memòria degut a l'Alzheimer, Max és massa dèbil per sortir de la residència de gent gran, així que han d'emprendre un viatge extraordinari per tal de trobar el butxí abans de que sigui massa tard. La impactant veritat que els espera, que espera a Zef quan finalment doncs, es troba cara a cara amb ell.
Eres la única persona que aún puede reconocer al hombre que asesinó a nuestras familias. ¿Te acuerdas de lo que dijiste que harías cuando muriera, Ruth? Te lo he planificado todo. Sigue estos pasos al pie de la letra. Su nombre es Otto Walsh.
Remember, Imma, trobo que és una pel·lícula interessant. I...
Sí, sí, ja et dic, l'han qualificat com un thriller magistral i diu que manté l'atenció i el suspens com les millors obres de Hitchcock.
Jo només de sentir l'entrada ja se m'han ficat tota de carn de gallina. I mirant també la pel·lícula, diu, perseguit pel seu passat, afortunat per un... perseguit pel seu passat, atormentat per un secret i mogut per la venganza.
Quédese junto a la ventana.
¿Quién es?
Por favor, no grite.
I una altra de les propostes, una altra de les que trobem, se'n diu 13 minutos para matar. Una pel·lícula que ens porta a l'Alemanya. On trobem un home valent, un atemptat que hagués canviat el món.
Atentado contra el Führer de Múnich. Una bomba.
Oiga, ¿a dónde va?
George Elser va ser un home que va poder haver canviat la història i salvar milions de vides si hagués comptat en 13 minuts de més. Amb aquest temps és el que la bomba que havia preparat hagués acabat amb la vida d'Adolf Hitler, però no va ser així. I el 8 de novembre del 1939, Hitler va abandonar l'escena de l'atemptat massa aviat. I així, Elser va fracassar. Només havien de ser 13 minuts més.
És nuestro deber.
Diuen que el film és una mica espès en el seu vaivé del passat i el present del protagonista, encara que interessant al centrar-se i utilitzar Hitler com a pretext. 13 minutos para matar.
Atentado contra el Führer.
La següent proposta, doncs, és una comèdia, que ja està bé, que les demés eren totes molt dramàtiques. És una comèdia, drama, musical...
¿Has visto a las chicas de oro en primera fila?
No eliges a tus fans, Dani.
Ha d'estar bé. Nunca es tarde. Diu... Sempre hi ha una primera vegada per a una segona oportunitat. Dic que va estar nominat el seu actor principal, Al Pacino, a millor actor de comèdia als Globus d'Or. Com dèiem, Nunca és tarde, dirigida per Dan Fogelman, interpretada per Al Pacino i també l'Annette Bening, pel·lícula nord-americana. I diu que Nunca és tarde ens explica com un veterà rocker, el que dona vida al Pacino, continua vivint una esbojarrada vida de música amb drogues i també amb una nòvia molt més jove que ell. Però resulta que el dia del seu 64è aniversari la seva vida donarà un gir de 360 graus quan troba una carta escrita per un jove, John Lennon, que li farà replantejar-se certs aspectes de la vida. En aquest moment es dona compte que sempre hi ha una primera vegada per una segona oportunitat, iniciant un dur viatge ple d'emocions i sentiments on l'amor és l'únic que li importa. Està inspirada en fets reals la pel·lícula i explica i compta amb una estupenda banda sonora amb música de John Lennon.
Encontrarte con tu hijo después de tanto tiempo.
¡Hola!
¡Hola!
¿Qué haces aquí?
Estoy haciendo cambios en mi vida.
En unos minutos mi marido entrará por esa puerta y será la última vez que te vea.
Tienes derecho a estar enfadado.
¿Enfadado? Ya no me importas, ¿vale? Ha sido un placer. Que te vaya bien.
La família és complicada, però no debes rendir-te.
Coincido, cerramos mañana.
Més bones propostes, trobem un musical, un documental, una biografia basada en la història de Janis Joplin. La pel·lícula Janis.
I started singing when I was about 17 and I could sing, it was like a...
L'artista Cat Power ens conta en aquest documental com Janis Joplin va arribar a convertir-se en una estrella a través de les cartes que Joplin va escriure durant anys als seus amics, familiars i col·laboradors. Ens arribem directament dels Estats Units d'Amèrica.
She like took a flag and made a place in rock and roll for women. She was the first.
My friends all drive Porsches. I must make amends.
Janis Joplin pertany a l'era heroconilista del rock quan alguns músics cèlebres van ser víctimes d'una sobredosi o de morts no aclarides. Janis també va morir jove, va viure ràpid com James Dean i va sucumbir a l'èxit i a les addiccions. Ara arriba al cinema, després de l'oscaritzada Amy, el documental sobre la cantant, recordem, Amy Winehouse. Més propostes per avui?
Doncs mira, la següent és El amor és más fuerte que las bombas. També és un drama del director Joachim Trier, interpretada per Jesse Eisenberg, Amy Ryan i la Raquel Brosnahan. Pel·lícula coproduïda entre Noruega, França i Dinamarca i va de que tres mesos després de la inesperada mort de la famosa fotògrafa Isabel Red, el seu marit i els seus dos fills es reuneixen en una casa familiar per tal de preparar una exposició en memòria seva. Però apareix un secret que porta les seves vides aparentment tranquil·les a convertir-se en el més absolut caos. Quin és el motiu, doncs? El amor és més fuerte que les bombes.
Doncs una altra proposta que ens arriba d'Espanya, del director Daniel Calparroso, és un thriller i se'n diu 100 anys de perdón, amb Luis Tosar, Rodrigo de la Serra, Raúl Arévalo, José Coronado, la Patricia Vico. Es tracta de sis homes armats que assalten la seu central d'un banc a València. Està plovent i el que havia de ser un atracament net i fàcil aviat es complica quan la directora de la sucursal els hi conta, els hi desvetlla un secret amagat en una de les caixes de seguretat. Els ànimos s'encenen quan els líders de la banda i la sospita va de fora cap a dins i de dins cap a fora del banc fins a arribar a posar en jaque al govern del país. I l'atracament és només al principi. Policies, polítics, banquers, atracadors... 100 anys de perdó. Un altre dels thrillers que s'estrenen avui, sota la direcció, com dèiem, de Daniel Calparsoso. No, perdó, Calparsoro, de producció espanyola. I l'última de les propostes... Una pel·lícula també és una mica rara. És un representant de rock en hores baixes i apunta a l'únic client que li queda en una gira de l'ús sol a una i serveis organitzacions per Afganistan.
¿Me representarás?
Solo si me aceptas.
¿Qué ha sido de esa sonrisa tan guay, la sonrisa de Rich?
Després de quedar-se tirat a Kabul, sense un cèntim, sense passaport, després d'estar perdut, troba una jove el d'Anna amb una veu extraordinària i decideix representar-la en un programa televisiu. És la versió d'Operación Triunfo, però a la televisió afgana. El megapopular concurs se diu Ajan Star.
¿Y qué hago con el espectáculo?
No sé, monte otra cosa.
El títol de la pel·lícula, que no l'he dit, és en Rock Cas Baix i remet a una cançó dels The Clash. La pel·lícula, com dèiem, conta els avatars d'aquest promotor musical desastrós que es troba amb aquesta nova meravellosa que canta cançons de Cat Stevens. Ell és Bill Murray i ella és la Kate Hudson. També hi trobem a la pel·lícula a Bruce Willis.
Mira, estos tíos son los buenos y tenemos que echarles un cable.
Tengo que cantar, es voluntad de Allah.
¿Y es seguro?
La hostia de seguro.
De acuerdo, pero quiero el 20%.
Bé, doncs, amb aquesta bona proposta hem d'acabar ràpidament la crítica. Imma, com ha anat? No tenim crítica esta setmana.
No traem la crítica, però sí un breu apunt a les fans, seguidors i seguidores de les 50 sombres de Grey. Resulta que als premis Resi, que és l'oposat als Oscars, doncs aquesta va ser la pel·lícula premiada com a pitjor pel·lícula de l'any.
Pel·lícula que, per cert, tampoc he vist.
Doncs, bueno, aquesta i també la de Los Cuatro Fantásticos sobre els superherois de Marvel.
Ho deixem aquí. La setmana que ve tornarem avui una mica massa carregades de contingut. Bones propostes avui, divertides, variades, de tot una mica al fil a zero.
Bones propostes i ja sabeu que, doncs, si voleu, podeu anar al cinema i teniu molt a on triar.
Uns apunts per la publicitat i tornem.
Centre Social Tres Cales, el teu punt de trobada a l'Ametlla de Mar. Ample oferta d'activitats socials i formatives. Els dilluns, trobada social de dones. Els dimarts, classes de ball per només 2 €. Els dimecres a les 11:15, classes de meditació. I els dijous a les 7 de la tarda, trobada de guitarres. Els divendres a les 5 de la tarda, tallers gratuïts per a nens. I una vegada al mes, tallers per a nens a càrrec de Plankton per només 3 €. A més, classes d'anglès, castellà i trobada de dones per a activitats de bolillo. Servei gratuït de biblioteca i internet. Per a reservar espai per a reunions o per a qualsevol activitat, podeu trucar al 877 91 60 96. 877 91 60 96. Centre Social Tres Cales. Estem al Parc Públic de Tres Cales, a l'Ametlla de Mar.
El tanatori de l'Ametlla de Mar informa de la defunció de Maria Cinta Brull Martínez, de 85 anys. El funeral serà divendres 4 de març a les 5:30 de la tarda a la parròquia de l'Ametlla de Mar. El tanatori també informa de la defunció de Francisca Figueres Brull, de 94 anys. El funeral serà dissabte 5 de març a les 11 del matí a la parròquia de l'Ametlla de Mar. Segona part del Sempre amb tu d'aquest divendres 4 de març. Ho hem anunciat avui. Anem a conèixer una de les entitats musicals de la nostra població. Fa 10 anys que van recuperar l'entitat i avui ens acompanyen alguns dels components que formen la banda de cornetes i tambors Verge Candelera de l'Ametlla de Mar. Ens acompanyen la part adulta, la part dels grans, els pares, Miquel Comés, l'Àngel Lleó i en Joan Bardí. Molt bon dia a tots tres.
Bon dia.
I ens acompanyen els fills, els menuts, que són el Miquel, la Maria i la Júlia. Com esteu?
Bé.
Bon dia. Amb altres parlarem després i us preguntarem a veure com va tot, però deixeu-vos que parlessin primer amb los pares, amb los grans, que són doncs una miqueta qui tiren del carro i qui van reprendre, ara fa, com dèiem, uns 10 anys, aquesta banda de cornetes i tambors. Per començar, saber una mica, doncs, per què us va motivar reprendre la banda de cornetes i també una miqueta de la història d'aquests 10 anys de vida, de la nova etapa.
Pues això era pues, un grup d'amics que vam pues, decidir tornar a reprendre perquè era una llàstima que una música com la banda de cornetes i tambors, que és, ni que sigui una música antiga, pues, ah, és bonic i vam decidir reprendre tornar-hi, la banda.
Rempreneu això i durant aquests anys doncs aneu incorporant a gent, entra, surt, això és l'habitual. Ara mateix, com esteu de components? Quants membres formeu part de la banda de cornetes i tambors?
Pues ara mateix devem ser 5-6 cornetes, devem ser, bueno, som 4 bombos i devem ser unes 15-20 entre alguna caixa i algun tambor. Però ens faltaria gent, i tant.
Ara en parlarem això de fer una crida a la gent. Primer coneixem una miqueta aquesta entitat. Per tant, tenim, i diria que tenim de totes les edats, de tots els públics, petits, grans, falta potser part del mig o també està coberta?
No, sempre fa falta gent. Sempre. Vull dir, pares i si porten els fills, pues sempre s'engresca algun i sempre el podem recuperar. No és fàcil, és fàcil tocar el tambor i o tocar un bombo un pare. No té cap secret, no cal ni sofa, vull dir, sempre podem vindre, sempre amb molguts.
Perquè realment això s'ha convertit ja, això de pertany a aquesta banda, com una activitat com ja quasi familiar, perquè hi poden estar els fills i poden estar els pares.
Sí, és així.
En el vostre cas és així, ja, suposo que hi ha més gent també que també sí, està d'aquesta situació.
Normalment, pues, com que portes el fill, pues, per anar a un altre lloc, pues, el pare s'engresca i pues, va, ja queda el fill. O el fill mateix diu, pare, aquest, o mama, podries tocar, o nosaltres, per lo menos parlo en el meu cas. Ja que l'Anna va portar i després Miquel també va engrescar, després de tants anys, pues, va, no costa requedar-te. I te costa una miqueta, però al final pues, diràs, xec, pues, per una cosa pel poble que de tants anys i ho has viscut de minut, pues, te fiques content i tot. I val la pena.
És una forma d'engrescar-se, entenc, no? També això clar, de participar als nens.
Sí, perquè si igual portes el que ha dit Joan, si igual portes un nen a ensejar i has d'estar allí esperant, pues, agafes un instrument i al final agrada.
Bueno, i el bonic que fa, perquè tocant ta filla al costat, déu-n'hi-do, fa molt bonic.
Teníem doncs, totes les edats, tenim els tres instruments principals, diguem-ne, que teniu en aquesta banda de cornetes i tambors. Els més petits, per on comencen? Per on arranquen? Quan arriben i quan se volen sumar a la banda?
Bueno, pues, els més petits comencen pel tambor. Normalment de tambors nosaltres ja en tenim per deixar-los, no cal que ho comprin. Són tambors minuts. Una vegada es van més grans, pues, tenim un tambor més gran. Per l'edat que tenen, pues, fiquem un tambor que pesa més, no li pots ficar un tambor molt gros. Perquè si no, pues, el xiquet aniria esllomat. I després pues, comencen, després el que li agrada i que es veu que ve, pues, comença a tocar la caixa. Després poden canviar, després poden dir, pues, mira, jo vull tocar la banda, però jo pues, el tambor ho trobo molt avorrit o algo, jo podria provar de tocar la corneta o volia tocar el bombo, pues, si li veu en condicions, pues, cap problema. Home, ja te sap mal quan marxa una persona i diu, jo m'avorreixo, no vull tocar més. Te fa llàstima, que dius, hòstia, me cago en... Dius, hòstia, marxes i ara mos deixes penjats. Una persona menys, però bueno, Sempre comences per aquí.
És a dir, que primer la progressió que comença pel tambor, diguem-ne, el més senzillet,
sí.
I que després a poc doncs, ja van entrant, perquè parlem de que se pot entrar sense coneixements musicals, pràcticament, no?
Sense cap.
Sense solfa.
Sense solfa.
Sense res.
Sense solfa, el tambor és practicar i munyicar i fer munyicar. I això, pues, nosaltres ho ensenyem. Els que entren nous i els agafem de banda, els ensenyem una miqueta com funciona i després a casa els fem fer uns exercicis de munyicar. I després a poc d'anar tocant, sense dir-li res, i agafen-lo i veuen els altres minuts que ho fan, ja ho agafen, el ritme.
El primer és el ritme, entenc, no? Aquí...
Sí. El primer dia comencen a tocar el tambor. Ja comencen a ensenyar-los i a tocar. Vull dir que no està un temps sense tocar. Ells ja, quan comencen, venen el primer dia i ja tenen el tambor preparat per a poder tocar, que això és un gran què per a ells.
I sens dubte també és una forma d'arribar i no haver d'esperar convertir tu el teu instrument, sinó que ja te'l trobes allà. Entenc que això, el dels instruments, ara seguirem parlant de la progressió musical, és una cosa que és cara, perquè tindre un instrument doncs és car, i que des de la banda de Corsis d'en Bosch sé que teniu aquest calaixet, que aneu comprant instruments i que en teniu a disposició per a que els nous músics es vagin incorporant, els nous components, doncs també puguin iniciar-se el minut zero ja a tocar un instrument.
Sí, sí. Uh-huh. I si allà estan... i ells venen sense cap instrument i ells toquen.
Diguem-ne el tambor, quan ja, per exemple, passem a la corneta, aquí sí que potser cal ja una miqueta de formació, potser.
Sí, aquí el més complicat, clar, s'ha de fer llàbit. No és arribar i ja començar a tocar la corneta. Si agafes una corneta, d'un bon principi no tocarà res, no sortirà res. Claro, has d'ensejar molt, i clar, per això té el seu inconvenient. Però quan ja has començat a ensejar i ja saps allà tastant les notes i comences a tocar, després ja es veu la progressió i tot, i és més bonic.
Realment hi ha una mica de necessitat en tot, no? En tots els instruments, però potser la corneta és la que més fa falta.
Aquesta és la que afegeix més, no? Sí. Sí. Uh-huh. És la que es necessita més. Perquè això és convenient. És més sacrificat.
És més sacrificat, falta una formació darrere i potser també és cert que cal doncs, una mica més d'implicació i tindré doncs, potser el llavi entrenat per aguantar més. De vosaltres tres, qui toca la corneta? Los tres?
Jo.
Miquel Sol.
Sí, sí.
Miquel Sol. Vosaltres us escaquegeu d'això, no? Encara de moment.
Sí, sí.
I entenc que és un sacrifici també, no?
Sí, però jo com que ho porto de quan era petitet, que tenia 8 anys que vaig començar a tocar la corneta, doncs ja és diferent. Ja tinc una base i sí que perdo. Quan no ensaio, perdo. Uh-huh. Això està clar. Però ja tinc aquesta base que és necessària per tocar-la. Uh-huh.
També hem vist una progressió en aquest sentit a nivell musical, perquè si recordem els inicis d'aquesta nova etapa de la banda de cornetes i tambors, doncs era un tema molt més militar i teníem doncs, els clàssics, i a poc hem anat trobant diferents peces musicals que sí que són en so de corneta, a so de tambor, però que no deixa de ser més una cançó d'aquestes comercials o força conegudes, diguem-ne, no? Populars.
Sí, el que intentem és que les cançons que fem les cornetes tinguin un ritme dels tambors i sobretot el bombo, perquè el ritme el comença el bombo. Clar, fer cançons i cada cançó porta el seu ritme, els petits i els grans estem més atents i no s'avorreixen tant. És més divertit.
Uh-huh. I també entenc que heu canviat també el ritme, no? Que no és aquella típica marxa militar, sinó que heu fet una remodelació en aquest sentit.
La marxa militar no l'hem deixat igual. Perquè, clar,
bueno, clar, evidentment
és
la base, diguem-ne.
És la base, és el temps de descans de que les cornetes puguin descansar entre cançó i cançó. És com a la professora, has de tindre un temps de poder descansar les cornetes. L'has de tindre i també és una miqueta, pues, una miqueta deixar el feeling d'abans, el sentidet d'abans.
És la base de tot, si us pedria l'encant.
Sí, però vull dir que a part d'això doncs, incorporeu, com dèiem, este altre ritme,
sí, claro.
I canvieu una mica el ritme tradicional aportant aquestes peces musicals. Poseu-me alguns exemples de cançons que...
Una que és molt bonica és Aboniem.
L'Aboniem? La cantet per Candelera, l'alcohol, alcohol. I esta és molt bonica, de veritat.
Que en festes majors lliga bastant bé.
La gent se va quedar pues, super al·lucinat quan la tocaven, perquè no s'esperàvem mai de la vida. Bueno, en tenim diverses així de... Pelí de Catalunya vam tindre la sort aquest any de poder fer 5 minutets de cançons allà i van ser molt boniques també.
Uh-huh. La Sardana de Mirant.
La Sardana de Mirant, vull dir, van ser cançons boniques de veritat. Bueno, en fi, vull dir...
I més que en traurem.
I més que n'hi ha poc a poc, ens anirem traient.
I que n'hi ha, que n'hem tret encara.
Esperem que sí. Deixa'm preguntar els minuts a Miquel, a la Maria i a la Júlia. Quines són les seues cançons preferides per a tocar? Expliqueu-mos. Va, quines són les preferides vostres?
Quines cançons són?
A mi la Sardana. La guapa.
I quina més?
El con.
Per aquí no sé si ho heu sentit, però els pares xiven, dieu estrella. Sí. Escolteu-me, expliqueu-nos. Miquel, tu quin instrument toques?
Lo tambor.
Lo tambor, molt bé. I la Maria?
Lo tambor.
Lo tambor també. I la Júlia?
Lo tambor.
Ah, tenim tres tambors. Per tant, això del tambor a vosaltres s'agrada molt o què?
Sí.
Sí? I voldreu tocar corneta algun dia o no?
No. Sí, no.
No? Qui ha dit que sí?
Jo.
La Maria.
La Maria. Tu, Maria, vols tocar la corneta?
Sí.
Així hauràs d'entrenar aviat, eh? No tardaràs molt, jo trobo, no? O què? Què trobes? Què trobeu vosaltres?
No, que sa mare l'ensenyarà, sa mare.
Sí, sí. Sa mare toca la corneta, veus? Ells és una família que està quasi tot.
Sí, quasi tota la família. Falta la minudeta, que ja arribarà.
Ja arribarà.
Ja arribarà, però no.
I tots toquen un instrument diferent.
I realment, Maria, Miquel, Júlia, com us ho passeu altres a la banda de cornetes i tambors?
Bé.
Sí? I xaleu?
Sí.
Sí? Què és el que més t'agrada? Sortir pel carrer a fer les desfilades, a entrenar cada setmana... Què és el que més xaleu? Expliqueu-vos.
Entrenar.
Sí?
Sortida.
La sortida? Ah, teniu vergonya i fa un rato per a que us movíeu que no paràveu a l'estudi. Realment, nosaltres que els envies, us hem seguit també aquesta Candelera, que hem estat a peu del canó seguint les festes majors i durant uns quants anys, doncs hem vist que us heu estat allà al peu del canó tots els dies tocant el tambor i hem vist que ho heu fet molt bé. Entenc que hi ha bastants de nens, també sou bastants adults, però voleu créixer i entenc que Miquel, Àngel, Joan, heu de fer una crida a la població per a que se sumin realment a contribuir a mantindre viu esta banda de cornetes i tambors.
Pues sí, pues sí. La veritat és que sí. Pues per un preu simbòlic, perquè total pel que paguem, pues si amb l'entitat que paguéssim menys de tota la milla, són 5 euros al mes, en 3 quotes.
Sí, 15 euros.
Són 15 euros a trimestral. Això és un preu simbòlic, és per a cobrir gastos els mínims. I a part, els tens allí una hora i mitja o dos, bueno, més bé 2 hores a la setmana. Normalment ensenyem en divendres, però quan hi ha una sortida o alguna cosa, fem dimecres i divendres. Pues jo trobo que està molt bé, perquè... Aguanteu els crios també, no pensis que no és tot ensajar, no s'has d'aguantar.
No, clar, evidentment...
Que ho fem a gust, però...
Evidentment també hi ha una, entre cometes, dificultat afegida, i és que no només és gent adulta, sinó que també tenim nens aquí al mig, i per tant també s'ha de fer una formació especial en aquest sentit, no?
Clar, costa una miqueta més. Quan són crios costa una miqueta més. Però si ho puc comprovar, a les festes majors mos ha sortit tot quadrat. Vull dir que els crios han estat molt atentos i ha sortit bé.
Al moment de la veritat tots se posen serios.
Fan molt bé,
i tot,
de veritat sí.
Una vegada els dius a formar, de fer la fila, ja saben el que han de fer, ja tenen les regles, ja no poden jugar, ni tenen les baquetes detrás per no tocar, i atento a la corneta, que és Miquel el que dona la senyal, o el començament, que sóc jo, que sóc la caixa, però és el començament. Això ho saben ja, és el primer, el principal, que saben que quan estàs formant davant de la gent has de tindre una miqueta d'educació, vaja, com a tots els puestos.
Per tant, doncs, amb aquests 5 euros mensuals, que se contribueix a fer possible tirar endavant aquesta banda de cornetes i tambors i, evidentment, participar en un instrument gratuït, que és el que deixeu, doncs, diguem-ne, a tots els qui participen. Formeu part, diguem-ne, de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa, que és, sens dubte, doncs, un gran aglutinador de moltes entitats municipals, i de fet també entreneu a la pròpia sala, no? És així, correcte?
Sí, bueno, a la sala i mos deixa al col·legi.
Saps què passa? Que la sala tenim una dificultat, que nosaltres quan ensegem caminem per dins del pavelló on estem, que a la sala a vegades mos queda una miqueta petita. I ensaigem molt, quasi el 80% dels ensaigos són a l'escola.
A l'escola Sant Jordi.
I també és un posto molt tancat i retrona. I clar, nosaltres tampoc no ens sentim si ho fem bé o si ho fem malament. I allà ens va millor. Hi ha un espai més gran i...
Si plou, fa molt males hores a l'hivern o alguna cosa, doncs intentem anar a la sala, si està lliure, però normalment sí. Però si podem, a les escoles ho fem bé, ens estem molt ben adequats allà.
Per tant, doncs, crida per a tota la gent que ens escolti i tingui ganes, doncs, de participar en aquesta banda de cordes i tambors, doncs s'animi i s'apunti a fer música i a seguir endavant amb aquesta tornada, diguem-ne, des de ja fa 10 anys, d'aquesta banda de cordes i tambors. Vosaltres, Miquel, Maria, Júlia, seguireu, no?
Sí.
Seguireu,
sí,
endavant, eh? I tant que sí. I continuareu als vostres pares, eh?
Sí,
sí, sí. Ja podeu fer-ho, eh? Que és important la feina que estan fent l'Àngel Lleó, en Miquel Comés i en Joan Barri. També moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Sempre amb tu. Entenem que teniu també feina per endavant, que sortiran noves actuacions, que teniu molta feina per endavant, i engresquem, com dèiem, un cop més a la població perquè faci això de la música, que sempre és molt bonic i fa molta cultura. I tant que sí.
Moltes gràcies a la ràdio. Deixem-nos
una mica de publicitat.
Molt bé, moltes gràcies a tots.
Molt bé, gràcies.
Bon dia, gràcies.
Bon dia, bon dia.
Després d'aquest temps d'entrevista, nosaltres anem ja a la recta final del nostre programa. 1:10 del migdia, i és moment ja d'apostar per les nostres xarxes socials. Recta final del Sempre amb tu d'aquest divendres de Millaó. Com estàs? Molt bon dia.
Bon dia, doncs, pues, bueno, aquí a posar en ordre el tema de les xarxes socials de la setmana, no?
Posar en ordre les xarxes socials, sens dubte, perquè esta setmana, pues, hem tingut de tot una mica, eh? Vam començar la setmana pràcticament parlant de cine, amb els Oscars, i esta setmana hem tingut un llarg i encara durader debat d'investidura a les Corts espanyoles i diverses curiositats també pel món de la xarxa. Va, posem ordre. Comencem pels Oscars, va.
Molt bé. Pues, bueno, diumenge a la nit a Hollywood se van entregar ja la 88a edició dels Oscars de Hollywood, i com sempre, pues, bueno, és un aconteixement mundial que veu milions i milions de persones, i el que allí passa o deixa de passar o passa algo raro, pues, imagina't, això ja es fa viral al mateix moment que surt per la tele.
De fet, hi ha molta gent que aquella nit es queda davant del televisor fins les 6 del matí o 7 del matí que dura la gala. Clar, no, hem de pensar que aquí portem el retras horari, i evidentment a Nord-Amèrica, doncs, eren potser les 2 de la matinada, i aquí estàvem a les 8 del matí encara gent mirant-la i seguint la gala. Amb un titular super destacable en aquest sentit, ja era
finalment
Leonardo DiCaprio
va alçar l'Oscar després de 5 nominacions i està a ser favorit moltes vegades, a punt de guanyar-lo, inclús a vegades ni tan sols haver estat nominat quan ha fet papers que realment potser s'ho mereixien. Leonardo DiCaprio ha aixecat el seu Oscar i va ser, pues, bueno, lo momentazo de la nit. Van haver diversos moments a la nit molt emotius, com per exemple un dels moments emotius va ser també la cançó de Lady Gaga, ella molt guapa, molt elegant, amb un piano blanc, tota ella de blanc, cantant una cançó sobre la pel·lícula, banda sonora de la pel·lícula que finalment va guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula, Spotlight, i en què van sortir, bueno, potser m'han anat una mica del guió, van sortir uns 100 joves, nois i noies, que tots van ser víctimes dels abusos sexuals. Tornem a Leonardo DiCaprio.
És, doncs, important fer el matís així. Seguim.
Molt bé. Leonardo DiCaprio, finalment, tot l'auditori de la Coda que ha aixecat, aplaudint-lo, i, pues, bueno, finalment, de Revenant, el renacido, Òscar pel senyor DiCaprio.
Òscar pel senyor DiCaprio, que també ho va passar una mica malament quan li van fer creure que no era... que no, que s'havien equivocat, que no... Finalment sí, evidentment que sí, Leonardo DiCaprio i les masses que anaven a revoltar-se si no guanyava aquest Òscar, tranquil·letes de moment.
Sí, bueno, va ser una nit també molt centrada en la polèmica sobre que cap actor o actriu negre van estar nominats als millors actors secundaris, principals i tal, i el presentador de la gala va fer referència tota la nit, se va manejar sobre aquí el tema, però bueno, segons els crítics va ser una gala ràpida, amena, i el presentador presentador va treure bona nota a l'hora de puntuar-lo, no? Uh-huh.
Aquesta és la cara de la gala dels Oscars. La cara B és que vam veure que els vestits de gala no sempre han d'estar presents en una cerimònia com esta, i és que casualment la dissenyadora del vestuari de la pel·lícula Mad Max, la Jenny Beauvan, es va presentar com aquella que diu...
Jo trobo que aquesta senyora no va passar per casa abans d'anar a la gala. No, no? Va anar allò, bueno, vaig a comprar, vaig a d'allò, ai, que és l'hora dels Oscars, i se'n va anar cap allà a veure si li tocava o no li tocava. No era la favorita Mad Max, hi havia un espanyol entre els candidats per la pel·lícula La xica danesa, que finalment era el favorit i no va guanyar. I bueno, la imatge que es va fer molt viral va ser la senyora en qüestió, la guanyadora, que va guanyar per la pel·lícula Mad Max, com ho has dit, Dani, baixant les escales a l'hora de recollir, ella vestida així amb estètica Mad Max, amb una xupa de cuero, amb uns pantalons, amb un foulard, que, i una mica així, pues, tampoc molt arreglada, i baixant les escales, i tota la gent assentada al costat de les escales, que pràcticament eren tots los favoritos de la nit, que sempre es posen al costat de l'escala perquè no haguen de molestar a l'hora de passar, amb la cara d'estupefacció.
Bé, el vestuari, clar.
La guanyadora, de, que, bueno, has de ser elegant, no cal que vagues allò de pintar un botó amb un vestit, sí, però has d'anar, suposo que has d'anar elegant, si has guanyat tu, pues bueno, pues, suposo que la gent ho haurà vist per la tele, i d'això pues, se va fer molt viral esta foto, no, baixant les escales, i la gent així mirant amb cara de oh, per favor.
Sempre, sempre estem en una època ara de molts de canvis, no? Que sembla que tot lo formal ja no ho és i lo informal és més formal. En fi.
Bueno, però també pots anar informal, però elegant.
Clar, tot canvia.
Però bueno, ella va anar en l'estètica Mad Max i va recollir el premi i, bueno, i l'Òscar per al millor vestuari.
Uh-huh. A part de vestuari, tu, Dami, portes texans avui?
Pues no, porto uns pantalons marrons de pana que fa fresqueta. No fa vent avui, però fa algo de fresqueta.
Jo sí que porto texans. I una cosa, a la teva butxaca dreta del pantaló, o a l'esquerra, ara ja tocarem, a la dreta, tens una butxaqueta molt, molt petiteta?
Sí.
La portes, no?
Sí.
Saps per què serveix?
Bueno, ara porto ara mateix un bitllet de 5 euros.
Per anar a fer l'esmorzar després.
Per anar a fer el cap.
Lo vermutet. Escolta'm, hem trobat una resposta, i és que a vegades estem resolent ara dubtes que tenim de fa molts anys. I és que l'empresa Levi Strauss, la originària, diguem-ne, del texà, ha explicat per què va ficar aquesta butxaqueta, que avui en dia porten tots els pantalons, hasta els pantalons de tratge, diria jo que moltes vegades ja porten aquestes butxaquetes incorporades. I és que això ho van fer en les seues èpoques, clar, per portar rellotges de butxaca. Aquests que es portaven...
Aquells que anaven amb la cadeneta, molt bé.
Amb la cadeneta, amarrats.
Sí, és que inclús te compres uns pantalons, siguin tejanos o no, i fas, hosti, no està la butxaqueta, perquè jo crec que estan a tots.
Sí, pràcticament jo diria que estan a tots els pantalons. Bueno, evidentment ara, Dani ho ha dit molt bé, ara serveixen sobretot per a guardar bitllets o monedes que et donen a vegades de canvi ràpid i per a molts altres usos. Tiquets, bitllets...
És que saps que allí, si poses la mà, no et salten. No et salten. A les altres butxaques pots portar el mòbil, pots portar les claus, però allí els tens les guardadets que saps que no...
Saps què porto jo molt? Lo pendrive.
Ah, també.
El llapis de memòria USB lo sol portar molt en aquesta butxaqueta perquè és com està controlat, no? No dins de la butxaca que busques i no el trobes. Aquí saps que sempre el tens resguardat. Parlàvem de vestuari, girem la truita. Anem a la televisió perquè d'aquest canal nou de Movistar, el Zero, que doncs està replet de humor, perquè pràcticament el 99% de la televisió és humor, hi ha un programa que volies comentar... Dami, que és el Web Therapy de Eva H.
Doncs sí, és un programa, bueno, per la gent que pugui veure, que tingui el canal Plus, és un programa molt, molt recomanable, no? Tothom coneixerà la presentadora del Club de la Comèdia, l'Eva H, entre altres d'això, i ella fa de com a de psicòloga, o psiquiatra, i fa les classes o fa les hores, la teràpia a través d'una pàgina web. I bueno, és un clau d'humor, ella intenta sempre anar a en vez de solucionar els problemes, sempre intenta solucionar els seus problemes i les coses li surten malament, i bueno, és recomanable perquè els guions són molt bons, los autors que fan entre comilles, de pacients, són tots actors i actorassos i actrius molt bons de l'actualitat a Espanya, i bueno, és recomanable. La veritat és que, clar, està dins de la òrbita online, de l'òrbita internet, i la veritat és que si algú té l'oportunitat, doncs, bueno, que és recomanable.
Uh-huh. Un programa que, com dèiem, es pot veure en aquest canal Zero, a part de likes, a part d'Il·lustres Ignorantes, a part de
Leitmotiv
de Andreu Buenafuente i Berto Romero. Però si hi ha novetats també aquesta setmana és un nou youtuber. Tu segueixes això dels youtubers? Algun ne tens que mires?
No, la veritat és que no. No, perquè... Pues,
és
no...
un públic molt adolescent, sí, això, és no... cert. I bueno, realment sí que és cert que els hem vist en moltes entrevistes per televisió, hem vist alguns programes doncs, que n'han parlat amb ells i molt més, però és que ara s'hi suma un també conegut, com és Kiko Rivera.
Doncs sí, si el voleu buscar a YouTube és Rivera Kiko TV Televisió, i bueno, pues, ja ha començat, ja va fer un primer vídeo en format vertical, imperdonable amb un youtuber i amb tota persona que vulgui fer un vídeo amb mòbil, sempre vídeos horitzontals, fent la presentació. La presentació a casa, ell assentat al seu sofà, i després li va fer un segon, ja, este ja més en sèrio, que se'n va anar a una plaça de toros a torejar amb els seus dos germans. No, jo no diré el que d'això, només cal que el veguésseu i ja veureu ja veu si està a l'altura dels seus germans amb torejant i ja veureu.
El cert, no, com deies, Dami, que això de portar a veure un vertical doncs ja ha portat moltíssimes crítiques a l'arrencar ja, només... en fi, tot i això acumulen més de 300.000 o 400.000 visualitzacions i...
No, bueno, jo trobo que, aviam, esta persona, este xico, bueno, viu d'això, viu de la imatge, viu, ell és disc-jockey, ell és cantant, bueno, vol ser disc-jockey, vol ser cantant, vol ser...
Quita't el top.
I ara, pues, jo trobo que s'ha sentit youtuber igual a milions i milions de seguidors, igual a milions i milions d'ingressos d'euros o de dòlars, perquè els seguidors que tenen milions de seguidors a YouTube, YouTube els ho paga molts de diners.
Els anuncis que veiem després també en altres.
Clar, tu poses el youtuber parlant, que és, bueno, fan fent carasses, te van posant allí pues, imatges, i detrás potser igual veus la botella d'algun detergent o d'alguna beguda, i aquella marca li ha pagat un dineral al youtuber. I YouTube mateix per generar tràfic a YouTube, i els ho paga també molts de milions de d'euros, en aquest cas.
Uh-huh. I a part també això ho veiem a l'Instagram, eh? També és bastant freqüent que molts instagramers ja promocionen a través d'aquests famosos, a través dels seus canals, productes, actes, promocions que també veiem en altres indrets, eh? Vull dir que no només se queda a YouTube i amb grans famosos, sinó que ho podem veure a moltes xarxes socials.
Sí, de fet, nosaltres a Turisme a vegades hem fet això, hem fet accions amb, no amb grans instagramers a nivell mundial, però hi ha instagramers que tenen molts, milers i milers de seguidors a nivell de Catalunya, a nivell espanyol, i els hem invitat que vinguin aquí, han fet una foto del poble, o nosaltres els ho hem enviat, o ells mateixos han parlat d'això, i clar, que 120.000 seguidors a Instagram veguen la foto, són moltes persones, clar.
Anem a la recta final de les nostres xarxes socials, i tot i que esta setmana han tingut dos temes interessants a nivell polític, l'una la sortida de la presó d'Arnaldo Otegi, que això ho deixem per als informatius, nosaltres parlem del debat d'investidura i tampoc del que hagin dit als seus discursos, sinó del més significatiu o de les coses que han passat més significades. Primer que tot, un besito.
Un besito molt...
Molt romàntic.
Molt romàntic, molt rupturista, no? Allí al Palau del Congrés dels Diputats, que, pues, bueno, que dos
diputats
allí amb una fan d'alegria i d'amistat se vegin als llavis. Pues bueno, pues no deixa de ser el que va ser, pues viral a tope. Només cal veure pues, la cara d'estupefacció que van mostrar a primera línia dels bancs del PP quan van veure pues, aquella espontaneïtat, no? I bueno, pues és la imatge aquella, no?, que inclús els comentaris i la cara aquella de terror de dir que han fet estos dos aquí, pues bueno. Pues bueno, segur que és, jo no ho sabia, però segur que és una pràctica a vegades usual amb dirigents d'esquerra o comunistes, inclús el que han fet les televisions.
No hem dit qui es va besar encara.
Bueno,
ara ho direm.
Ja ho direm. Sí, les televisions han fet servir este vestidor per a recopilar besades al llarg de la història més recent contemporània d'Europa i del món. Besades que han vist de polítics pràcticament de la banda de l'espai esquerra, més aviat d'allò, i jo no sabia que és algo habitual, pues una mostra d'afecte i de companyerisme i de compatriotes, claro.
Hem de dir que este besito se'l van fer Pablo Iglesias, el líder de Podemos, i Xavier Domènech, el líder d'En Comú Podem, que evidentment és la versió catalana de la formació. I lògicament, pues,
va tindre més repercussió potser per això que si hagués passat en un altre. De fet, sabem que aquí a Catalunya, per exemple, el mateix David Fernández de la CUP, alguns cops ho havia fet i ho va confessar en algunes entrevistes televisives, que és un símbol també, com deies, doncs, d'amistat entre companys. Frases. Comencem per una, la de Mariano Rajoy.
Bueno, és una altra de les perles que hem estat acostumats, lo present en funcions, entre parèntesis, del govern, no?
Perquè encara aquest debat d'investidura encara segueix en marxa. Lo único que hemos hecho nosotros es engañar a la gente.
Cosa que no han hecho ustedes, no, referint-se a Pedro Sánchez del PSOE. Pues bueno, no sé, no cal comentar res, no?
Vull dir... És un altre dels lapsus que està acostumats. Lògicament, Mariano Rajoy, entenem que volia dir que lo único que han hecho ustedes es engañar a la gente y no lo
va fer-ho totalment, nosotros, no? Va fer-ho totalment al revés.
Va girar la frase, suposo que en aquests moments de nervis i de confusió.
Sí, jo crec que Mariano Rajoy, jo crec que no està passant gaire bé, inclús dins del seu partit, està molt qüestionat. Veu que perilla la seva continuïtat, no només com a president del govern, sinó com a líder al PP, hi ha a l'horitzó futures eleccions, i pobre, pues, se li acumulen, i clar, ja, pues, bueno, pues, pot passar, i el que passa és que el pobre Mariano Rajoy, pues, li està passant bastant sovint.
I per últim, una frase de Joan Tardà, que a més mos va de perles en altres, perquè també així convidem la secció, que és "Lo siento por los que se quedan, pero nosotros
nos vamos".
Frase del líder d'Esquerra Republicana. Dami, nosaltres també m'ho anem a passar el cap de setmana també, i encara aquest cap de setmana últim per les jornades gastronòmiques de la Galera, per la ruta de tapes marineres, convidar la gent a que hi participi aquest cap de setmana.
Aprofita que és l'últim ja, i pues, bueno, si no heu pogut fer alguna tapa o algun menú, pues, ara és el moment.
Dami, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana a tots.
Xarxes socials amb Dami Llau, que hem compartit en aquesta recta final del Sempre amb tu. Avui, Fini, quin programa més llarg que
avui, avui mos han passat, mos han passat, mos han passat.
Bueno, és igual, que és divendres i arriba el cap de setmana i ja està dilluns, no mos tornem a trobar. Per tant, ja està bé. Repassem agenda d'activitats per aquest cap de setmana.
Primer que res, encara hi ha temps de fer la ruta de la Galera, la ruta de tapes, darrer cap de setmana, cada diumenge. 300 jornades gastronòmiques de la Galera. Recordem.
Interessant, sens dubte.
Recordem. Demà la Festa de la Dona, a la Sala de la Societat, això sí, va adreçada per totes les dones, però bueno, sempre hi ha alguna dona que s'anima a última hora i es pot fer soci i pot anar a la festa. També recordem demà al Centre Social de Tres Cales i aquesta festa, bueno, aquesta festa, aquest taller de castells que organitza la Colla Castellera, els Xics Caleros, a les 5 i mitja de la tarda. El Camp de la Cala, esperem que no faiga vent, perquè està ple de partits. Al butlletí els podem veure, comença el primer amb els més xocotets a 9:45 del matí i l'últim és al Camp de la Cala a les 6:30 de la tarda. Durant tot el dia, partits. I també al poliesportiu, partit de bàsquet dissabte a les 12 del matí, i també hi ha partit de veterans lo diumenge i partit del cadet lo diumenge també al Camp de la Cala, i el futbol sala també juga a casa esta setmana al pavelló poliesportiu. Més coses, m'agradaria recordar que també és l'últim dia per apuntar-se en aquesta oferta de feina per la recàrrega de la central nuclear Vandellòs 2. Demà és l'últim dia. Recordem, tots els interessats poden passar pel telecentre a apuntar-se.
Ja has deixat tota l'agenda ja repassada de...
Sí, molt breument, perquè tant de xerrar que ara no tinc temps pels apunts que tinc aquí apuntats.
Bueno, doncs ja sabeu, ofertes de feina, activitats diferents aquest cap de setmana, tant esportives com de culturals i socials.
I per acabar t'he buscat una dita. Que parlàvem l'altre dia tot allò, com que sé que et va agradar això de marcejar, t'he preparat una dita que...
Va, diu així. Digues, va.
Lo març marceja i la gent bogeja.
Ah, se torna boja.
Sí.
Bueno, veurem si el març mos porta bogeria o no. De moment, aquesta primera setmana, sí, de coses rares. Esperem que la setmana que ve tingui un somriure una mica més gros que aquesta i que realment, doncs, seguim acompanyant vos de 12 a 1 de dilluns a divendres i els caps de setmana també en les múltiples reemissions i a través d'internet al nostre podcast El Sempre amb tu. Fini, que tinguis un molt bon cap de setmana.
Lo mateix dic, i a la ruta de la Galera, la ruta de la tapa, aquestes jornades gastronòmiques, aquest darrer cap de setmana, us ho recomanem des d'aquí. Molt bon dia.
I també molt bon cap de setmana a tots els nostres oients. Fins dilluns.